El gall del monestir.
9 i 17 minuts, benvinguts a la tertúlia del Gall del Monestir, a la Ràdio Municipal de Sant Cugat, com sempre dimecres, en companyia de les diferents formacions que representen el ple municipal. Saludem a l'Eloi Rovira, molt bon dia, de PDeCAT Demòcrates.
Molt bon dia.
De la CUP, la Lourdes està a punt d'entrar, que ens sembla que estava xerrant per telèfon, però de seguida s'incorpora també aquí als micròfons. Saludem el Sergio Blaque, de Ciutadans, molt bon dia.
Molt bon dia.
El Ferran Villasenyor, d'Esquerra Republicana, més, molt bon dia.
Molt bon dia.
A la Roser Casamitjana, d'Iniciativa per Catalunya Verds, molt bon dia.
Bon dia.
El Roman Escobé, del PSC, molt bon dia.
Bon dia.
I a l'Álvaro Benejan, del Partit Popular, molt bon dia.
Molt bon dia.
De seguida, com deia, la Lourdes està, s'hi està tensant ja la taula intentant tancar la porta i de seguida podem compartir aquests minuts de tertúlia. Com deia, avui amb representants polítics. Venim d'un 8 de març, que jo crec que ha estat prou paradigmàtic i significatiu, de fet. Jo crec que a nivell de Catalunya i de l'estat espanyol ha estat una de les mobilitzacions en aquest sentit i per aquest motiu més multitudinaris dels últims anys i que també hem pogut veure una mica també desganar o identificar una mica també el posicionament i les intencions dels partits polítics. M'agradaria traslladar aquest tema a nivell local, encara de fet coeja doncs, els actes que s'estan fent a motiu del 8 de març aquí a Sant Cugat, encara em sembla que queden 11 actes fins al 14 d'abril, més o menys, i per tant també visualitza una mica doncs, l'interès o el posicionament segurament de molts municipis en relació a aquesta qüestió. Ahir també teníem un congrés de dones aquí al Tet Auditori i volia saber una mica el parer, sobretot traslladant-ho a nivell local, què és el que podem fer o quin Sant Cugat feminista o no, o per la igualtat, ens imaginem a nivell de les formacions. Eloi Rovira, molt bon dia.
Molt bon dia. Doncs bé, d'entrada, compartir, evidentment, les reflexions que has fet. Jo crec que va ser un 8 de març molt transcendent, que feia molts anys que no veiem una mobilització per un tema tan important com aquest així, a més, a tants jocs del territori i en clau més municipal, no? Que és el que ens demanava. Jo crec que bueno, s'han de fer encara moltes coses. Jo crec que des de l'administració tenim un paper important com a mínim pel que fa a les polítiques municipals o el pla d'igualtat nostre que tenim ja desenvolupat des de fa temps, i a més tenim també la responsabilitat d'intentar doncs, oferir i dotar d'eines doncs, als col·lectius, associacions també, doncs perquè puguin treballar en aquesta línia. Jo crec que són molts els col·lectius de Sant Cugat que estan vinculats amb la lluita per la igualtat des de fa molt temps. Crec que aquest gran nombre d'actes que tenim des del dia 8 fins a l'abril doncs, demostra que el municipi està doncs, per la labor i està fent la feina que cal per acabar de trencar barreres i trencar estigmes doncs envers aquest tema d'igualtat de gènere, i nosaltres doncs, seguirem apostant de fora i de valent per aconseguir-ho. Crec que és un tema capdalt d'una societat del segle XXI, que hi hagi igualtat i una igualtat real en tots els àmbits, no? Parlem en l'àmbit professional, en l'àmbit domèstic, en l'àmbit esportiu, cultural, en tots ells, i per tant doncs, hem d'emmirellar-nos en altres societats doncs, que ho fan d'entrada doncs, millor que nosaltres i anar seguint treballant i apostant fort per aquest tema.
De fet, també coneixíem que s'engega aquest programa pioner per assolir la igualtat de gènere a l'esport. Vull dir que una mica tocant tots els pals, Sant Cugat aposta, des del seu punt de vista, doncs, per
sí,
aquesta sensibilitat.
Sí,
no?
Sí, és cert que l'evolució de l'esport femení en els darrers anys ha sigut molt gran, i ahir fem la reflexió, no? En els darrers 100 anys hem passat de 22 dones envers 900 en la participació d'uns Jocs Olímpics, ara estem bàsicament al 50%, però això no vol dir doncs, que hi hagi una paritat o una igualtat real en la resta de coses. No? Per tant, nosaltres volem, amb aquest programa, a part de visualitzar, donar eines i recursos a les entitats, perquè també als seus professionals, no és un programa que busqui la paritat o la igualtat de la pràctica esportiva, que aquí a Sant Cugat és molt, molt similar, hi ha esports on predomina el masculí i altres el femení, però està molt igualat en general, sinó que volem que les entitats puguin dotar-se d'eines per tractar aquests temes d'igualtat de gènere a la seva associació.
Doncs tenim dues dones a la tertúlia, la Roser Casamitjana i la Lourdes Llorente. Ara és el torn de la Lourdes Llorente. Lourdes, com vas viure la mobilització? No sé si en primera persona, doncs, i pel recorregut dels últims anys, va culminar socialment i políticament en un cop de taula de cara a les administracions? Com ho vas viure?
Bueno, yo creo que todas las mujeres que participamos en algunas de las actividades programadas para ese día nos sorprendimos y nos emocionamos, sobre todo, ¿no?, por ver la gran movilización que consiguió se consiguió a través del comité de vaga y de otras llamadas a diferentes acciones, ¿no? Yo no recordaba haber visto una movilización femenina una movilización femenina en mi vida. Y a mí me emocionó muchísimo y pienso que sí que fue una llamada de atención, ¿no? O sea, se canalizó de repente y se cristalizó una reivindicación que estaba como muy apagada, que estaba muy invisible, que sí que hay gente que está trabajando en política de género, en hay muchos movimientos que inciden en el tema, pero creo que lo del 8 de marzo fue brutal. Y a mí ese empoderamiento de la mujer y esa reivindicación tan transversal me pareció muy potente. Y creo que hay una energía ahí que se ha de aprovechar y que hay que acoger las peticiones que se están haciendo y ponernos a trabajar.
En aquest sentit, a nivell local, ¿qué és el que podem recollir d'aquest 8 de març a Sant Cugat?
Bueno, es que hay tanto trabajo a hacer que es difícil decir concretamente qué, ¿no? Yo creo que tenemos que cambiar un poco el foco o el prisma y quizá intentar hacer una mirada de política feminista transversal, ¿no? Y no hacer políticas concretas de género en hechos puntuales, sino quizá tener una mirada mucho más transversal. Entonces, creo que con eso podremos incidir mucho mejor.
Sergio Blázquez, en aquest sentit, Ciutadans, d'alguna manera, a través de la vostra líder a nivell català, sí que havíem vist algun tipus de discrepàncies o tot a l'hora de sumar-se a aquestes mobilitzacions. No sé, a nivell, doncs, en primera persona, com vas viure aquest 8 de març, i segon, la Lourdes comentava aquest moviment transversal, si va ser tan així o no. ¿Cómo va desde la vuestra formación?
Sí, buenos días. Yo salí contento de la jornada del día 8. Salí contento porque yo creo que hay temas menores o temas, digamos, accesorios, y hay temas importantes. Y aquel día era, yo creo que al final fue un éxito y fue importante, digamos, que todo el feminismo que se pudiera sentir representado. Que a lo mejor hubo una parte que no se sintió tanto, pero yo creo que es un tema menor. O sea, lo que hay que recalcar es que al final fue un éxito. Y nosotros, por ejemplo, que estuvimos en el acto institucional y en la lectura del manifiesto, bueno, pues había cosas del manifiesto que a lo mejor no nos acaban de gustar, ¿no? Porque tampoco defendíamos el derecho a la huelga, pero tampoco nos habíamos sumado y defendíamos el derecho a aquella mujer que tampoco, digamos, quería secundar la huelga, ¿no? Y había alguna cosa del manifiesto que nos chirriaba, pero pensábamos que era un día histórico y que por lo que estábamos luchando era muy importante. Y por lo tanto, casi por responsabilidad institucional, nosotros ese día teníamos que estar, ¿eh? Aunque digamos con nuestros matices o con nuestra postura a lo mejor un poquito diferenciada de entender el feminismo. Pero yo creo que eso es positivo y es plural, y eso, digamos, le da más fuerza al colectivo, ¿no? Yo creo que hay diversas formas de entender el feminismo. Hay un debate del feminismo, yo creo que en muchos temas, ¿no? Y que incluso, digamos, en todas las formaciones que hay aquí, pues yo creo que, digamos, que ninguna tiene clara, por ejemplo, el tema del feminismo. Hay muchos temas, ¿no? Por ejemplo, pues pondría cómo abordar el tema de la prostitución, pues hay diversos, lo hemos visto durante el pleno, ¿no? Digamos que hay, dentro del feminismo, pues hay una postura abolicionista y otra, digamos, más de regulación, pero muchísimos otros temas. Entonces, lo importante ese día era estar. Yo creo que fue un éxito, yo creo que fue casi, digamos, desde el punto de vista del feminismo, algo un poco, digamos, ¿no?, un chute espiritual, ¿no?, de ponerse las pilas y decir, hostia, hay que hacer todavía muchas, perdón por la expresión, hay que hacer todavía muchas, muchas cosas y tenemos que seguir trabajando porque esto no es lo que queremos, aunque hay que decirlo, yo creo que a veces no hay que perder el norte, que se ha avanzado muchísimo, pero todavía hay que seguir avanzando y no seguir tanto el Twitter día a día y determinadas cosas que yo creo que a veces nos alejan de lo que es realmente la igualdad, sino pensar que todavía existe una brecha salarial, todavía la mujer, digamos, es la que trabaja normalmente más en casa, y nosotros a nivel local, pues por ejemplo, creo que hay que seguir picando piedra, perdón, seguir picando piedra, este mes, por ejemplo, Ciutadans presenta en el Pleno una moción que intenta premiar a la empresa que facilite la conciliación, que creo que también, digamos, favorece la igualdad. Y esta es una moción, pero tiene que haber muchas otras. También habla el Eloy del deporte. Efectivamente, digamos, ha dado un paso adelante en el tema deportivo. Hay menos fichas federativas de mujeres, pero, por ejemplo, si entras a los Juegos Olímpicos, incluso ahora, digamos, sacan más medallas, ¿no?, que hace 20 años, como que parecía imposible. Y luego hay algo que, por supuesto, digamos, nos va a barrer a todos en el futuro, yo digamos, confío, que son esas mujeres, digamos, que se están preparando más que los hombres en las universidades y que yo creo que van a abanderar el futuro dentro de 10 o 20 años, y en ese sentido soy muy optimista.
Anem a conèixer l'opinió de Ferran Miguel Senyor d'Esquerra Republicana Més. Com deia, moviment transversal, queda molt per fer, com ho traslladem això a Sant Cugat?
Jo en primer lloc, jo crec que aquest 8 de març, i sobretot parlant amb les companyes de la GERC, el que ha representat és un canvi sobre qui coordina el discurs. Molt sovint, i ara estem uns quants homes aquí representant a diferents partits polítics, clar, allò que els homes tradueixin el missatge que els hi arribin i des de la lògica d'home tradueixin com ha de ser la igualtat, jo crec que això és el que hauria de canviar, i per tant el discurs amb veu i amb ulls de dona i sobretot portat per les dones és el que toca, perquè és que si no estem fent el que fem sempre, que és per exemple, que hi ha la carrera judicial, és evident que hi ha moltes més jutgesses, però si recordeu les fotografies quan hi ha senyors que porten penjat les medalles, aquelles fotografies del Consell General de Poder Judicial i altres, doncs no n'hi ha cap. Per tant, aquí el que parlem és sobre el concepte de discriminació positiva o afavorir, en aquest cas, més del 50% de la població fins que arribem a un moment d'igualtat. I creiem que això és necessari, però, insisteixo, el llenguatge, la lògica i la coordinació no ha de ser amb ulls d'home i de coordinació d'home dient deixa-m'hi això, sinó ha de ser al revés. A nivell local, molt contents de com va anar tot plegat. Recordem que va haver-hi una vaga, que van haver-hi manifestacions tant en àmbit local com manifestacions en diferents àmbits, entre ells a Barcelona. Van haver-hi una manifestació unitària a diferents col·lectius, dos col·lectius que es van unificar en un moment concret, i per tant jo crec que això no s'havia vist mai, i jo crec que l'important era, jo crec que ho hauríem de fer, el paper subaltern que van tenir els homes en aquella manifestació, perquè, insisteixo, a nosaltres no ens tocava coordinar. Sobre lleis d'igualtat, parlem abans de què hem de fer des de la lògica política. Des de la lògica política s'ha de legislar i establir reglaments. La llei d'igualtat, recordareu, quan es va aprovar la llei d'igualtat, aviam, no va haver-hi un quòrum, i mira que aquella llei d'igualtat que en aquests moments hi és, no és que sigui allò, anava a dir l'hòstia, però clar, com que no queda bé, no és que sigui molt d'allò, perquè clar, que no podem legislar sobre si han d'haver-hi directives en les empreses o no, doncs jo crec que sí, i en això el company parlava sobre els premis a la moció de les empreses de conciliació. Jo el que crec que abans de donar premis el que hem de fer és legislar perquè hi hagi conciliació, i recordo quin va ser el posicionament de Ciutadans i Partit Popular en referència a la modificació de l'article sobre l'Estatut dels Treballadors, que fixa horaris, i també sobre la negociació col·lectiva o no. Per tant, discriminació positiva i canvi d'ulls. Els homes, i abandonem una mica el cunyadisme. O sigui, feminisme no és el contrari de masclisme. Feminisme, no hi ha més feminismes d'un tipus o un altre. Feminisme simplement vol dir igualtat, iguals. Doncs no confrontem.
Roser Casamitjana, diria, per exemple, uns dels comentaris que van fer els seus socis a Madrid, no recordo ara qui, però deien el 8 de març està molt bé, la fotografia està molt bé, però el que realment importa és a partir del 9 de març, que és de tot el que ha passat, que es pot recollir i es pot incorporar, perquè si no pot quedar com moltes...
folclòric.
Exacte.
Bé, jo estic d'acord una mica amb el que ha dit la Lourdes. Jo crec que la convocatòria de vaga que alguns criticaven o dubtaven, jo penso que va ser un encert més que res per posar damunt de la taula per què es feia vaga i que era fonamentalment el que s'estava reivindicant. A part de que la vaga en si mateixa va tenir, doncs, el seu èxit, i en alguns llocs no el va tenir perquè algunes dones, doncs, com sempre, no podien deixar el seu lloc de treball per raons que ara no entrarem a discutir, però jo crec que només el fet de posar-ho damunt de la taula, això ja va ser un èxit. La manifestació de Barcelona, jo realment mai havia vist una manifestació doncs, de dones o feminista d'aquell tamany i d'aquella magnitud. Per tant, jo crec que això també va ser un èxit, no sols a Barcelona, sinó en molts altres punts. Per tant, des d'aquest punt de vista, jo penso que aquest 8 de març sí que ha sigut un abans i un després. És a dir, s'han pres mesures o s'ha posat damunt de la taula coses que, o amb una determinació que fins ara no existia. Però certament, vull dir, què fem a partir del 9 de març? És a dir, a part de fer... Jo penso que, per exemple, doncs, el que fem a Sant Cugat, aquests actes, i que, com tu has dit, encara en queden molts, són importants, jo no li trec valor, perquè penso que serveixen per sensibilitzar i per, fins i tot, si se'm permet, educar o... amb una determinada gent, un determinat personal. Però jo penso que sí que podríem fer més a nivell local. És a dir, tenim una bona representació en el ple femení, però jo penso que hi ha algunes coses que sí que es podrien, com a mínim, intentar. Intentar, per exemple, doncs, hi ha altres governs municipals que tenen regidories, que no se li diu regidoria de la dona, però potser sí regidoria de la igualtat, i que, per tant, pot fer polítiques transversals a nivell dels diferents departaments del propi consistori per garantir aquesta igualtat. Tenim un pla d'igualtat intern de l'Ajuntament, certament, però que està caducat i que l'hem de renovar, i de moment no l'hem renovat. O sigui, està, en aquest sentit, doncs, en stand-by. Penso que es podria fer també algunes recomanacions a les empreses, amb el que deia també abans el Ferran, de, bé, les empreses són mestresses de fer el que vulguin, diríem, però intentar que dins d'aquestes empreses hi hagués una certa igualtat o, d'alguna manera, o premiar, perquè suposo que és més fàcil premiar que sancionar quan no hi siguin. També hi ha una altra cosa que jo crec que, jo hi ho pensava, són, per exemple, els horaris dels comerços. La major part de comerços d'aquesta ciutat tanquen a les 9 de la nit. Jo hi vaig passar i hi havia diverses portes que tancaven en aquell moment. Tancar a les 9 de la nit amb un comerç petit que majoritàriament està regit o regentat per dones vol dir que aquella dona quan arriba a casa ja no té res a fer, ni amb els fills ni pràcticament amb el marit. Per tant, jo penso que aquests horaris que tenim desaforats no favoreixen en absolut la conciliació. I, per tant, crec que són aquestes accions que, d'una manera directa, evidentment no té potestat el consistori o el govern per fer-ho, però sí que pot incentivar mitjançant una sèrie de mesures, com s'ha fet en moltes altres coses, que tot això vagi coincidint o vagi fent sinergia cap a la igualtat i cap a un altre tipus de vida que en aquests moments la dona no té encara.
Roman Escué, del PSC, precisament durant les legislatures els seus socis del PSOE posaven en marxa doncs, aquella llei de paritat que forçava doncs, a igualar les llistes, per exemple, en els comicis entre homes i dones. D'aquells primers moviments, potser més contundents als que estàvem habituats en política, què queda i què queda, què ha quedat i què queda per fer després del 8 de març?
Home, queda molt per fer, és evident. El que passa que nosaltres, els socialistes, sempre ens hem mostrat com una força política absolutament feminista, es pot dir en aquest cas, que estem tractant aquest tema, i la prova és pues, la història d'aquest país, de Catalunya i de l'estat espanyol. Quan el Partit Socialista ha tingut el poder de portar a terme les polítiques que amb els nostres congressos successivament han anat aprovant. Jo el que, vamos, estic d'acord per no repetir el que han dit els companys, estic absolutament d'acord amb tots ells. Efectivament, el 8 de març va ser, crec que comença, el 8 de març comença una nova etapa a partir del 8 de març, perquè crec que la societat ha començat a conscienciar-se realment d'aquesta problemàtica a partir d'aquesta mobilització general a tot l'Estat. És a dir, hi ha un abans i un després del 8 de març. A mi em va agradar molt també la transversalitat de lo que van ser les reivindicacions i les manifestacions, és a dir, el tipus de gent que va participar. Van participar majoritàriament, òbviament, dones de tot substracte social, I això crec que és un fet que hem de posar en valor. És a dir, aquí no hi ha classes, aquí el que hi ha és una reivindicació de caire feminista, en aquest cas, de caire de buscant el que és la igualtat i tants aspectes en els quals estem molt per sota comparativament amb altres països. El que sí que vull dir és que, si voleu, des d'un punt de vista més filosòfic, i connecto una miqueta també amb el que deia la Roser, crec que aquí el problema fonamental per a millorar aquest tema és un problema d'educació. I crec que és a partir d'aquesta generació, que avui són els joves, els que estan formant-se, els que veiem les dones, que hi ha més dones que homes a les universitats, etc., crec que és a partir d'aquesta propera generació que tindrà la possibilitat de regir el país quan trobarem de veritat aquests canvis. Perquè, malauradament, generacions anteriors, i això hem d'entonar la meva culpa, no hem estat educats, i això hem de reconèixer, no estic parlant com un polític ara, estic parlant com un ciutadà, no hem estat educats, sobretot els homes, adequadament, per acceptar que això no pot anar bé.
Álvaro Benesan, del PP, també li comentava abans al Sergio Blaqui de Ciutadans, en aquest cas Partit Popular i Ciutadans, potser en l'inici de la mobilització han mostrat més recels en alguns àmbits o algunes qüestions de la convocatòria de la vaga, però finalment també s'ha sanificat aquest suport en molts àmbits i a molts polítics del seu partit en relació a aquesta qüestió. Com deia, una mica el que hem fet al pentinat en la resta de formació, com ho va viure i què es pot fer, què es pot recollir d'aquella mobilització i com ho hem d'instrumentalitzar.
Doncs mira, com qüestió Marc, Marco, qüestió en Marco, com feia el Sergio, nosaltres també estem, evidentment, molt satisfets que hi hagi un quòrum social quasi total en aquesta qüestió, en termes generals, evidentment. Mm-hmm. Perquè en termes generals jo crec que tots estem compromesos amb la no discriminació, amb la solució dels problemes que actualment té la dona, doncs, en qüestions de feina, bretxa salarial, bueno, i tot accés a determinades posicions directives. Bueno, tot això són problemes que es donen i que venen, doncs, una mica també per la dinàmica que portem fins ara històricament, no? Evidentment, biològicament els homes i les dones són diferents, i una cosa en la que nosaltres entenem que s'ha d'incidir, perquè és precisament potser la causa de que hi hagi una bretxa salarial, és l'evolució de les carreres professionals de les dones, perquè com els homes no poden tenir fills, les dones sí. En el moment que una dona decideix tenir un fill, doncs allà la seva carrera pot quedar parada o interrompuda, i agafar la carrerilla després és el que costa, no? Doncs nosaltres hem de treballar perquè això, tant les persones que treballen en l'administració, com les persones que treballen en l'empresa privada, com les persones que són autònomes, que precisament no tenen ningú a qui donar explicacions perquè decideixen sobre la seva activitat professional, puguin fer-ho i no tinguin aquest obstacle, però que a més puguin tenir fills, és a dir, no, és a dir, que puguin desenvolupar totes aquestes qüestions sense problemes. A més, l'accés, per exemple, a les dones a llocs directius, això també frena, perquè clar, quan frenes la carrera professional d'algú i no avança perquè està de baixa maternal, encara que hi hagi una corresponsabilitat, en un percentatge molt alt dels casos, són les dones les que hi dediquen més temps a la criança dels fills, no? Bueno, és una realitat social que jo crec que hem d'anar treballant perquè això canviï, i la corresponsabilitat a partir de la criança, doncs, sigui molt més compartida. Jo crec que s'han fet moltes coses, i ho han fet tant els governs del Partit Socialista a nivell espanyol, del Partit Socialista com del Partit Popular. És evident que els grans canvis normatius els han fet, o s'han fet en l'etapa del govern de Zapatero, però el Partit Popular no ha anat cap enrere en aquesta qüestió i no se'l pot acusar d'anar cap enrere. de voler anar cap enrere, evidentment que no, i és més, ha avançat en mesures que no han sigut de canvis de lleis orgàniques, però sí de moltes altres qüestions, de lleis menors i iniciatives d'altre caire que també s'han dut a terme, no? I a més tenim una ministra que està totalment compromesa amb aquesta qüestió i un govern que acompanya. El tema del suport o no a aquesta vaga o a alguns actes d'aquesta vaga. Naturalment, la reivindicació la compartim, evidentment. La reivindicació és compartida, hi ha moltes coses que arreglar. Però el que no compartíem era certes qüestions del manifest, com deia el Sergio, que també ho ha mencionat, en les quals nosaltres doncs, no ens hi sentim identificats. No és que no compartim el fons de la qüestió, evidentment, però hi ha formes d'aconseguir-ho que no les compartim. I hi ha generalitzacions que tampoc les compartim. És a dir, està clar que hi ha els problemes, però no hem de culpabilitzar a tot el sector masculí, no? de la vida, sinó a on hi ha el problema, que són en llocs perfectament identificats i identificables, no? I és aquesta la qüestió. Per això no vam donar suport tal com voldríem, perquè hi ha aquestes qüestions que jo crec que el que fan és polititzar massa una reivindicació que és totalment doncs, legítima. No?
No sé si voleu afegir alguna rèplica, un minut per cadascú. Doncs comencem en aquest cas per la Lourdes, no sé si vol afegir-se. Sí? Doncs endavant, seguim l'ordre dels partits i...
Bueno, es que evidentemente sí, todo es una cuestión de perspectivas y aquí cada representante de cada partido tiene la suya y defiende su chiringuito y me parece que quizás lo que tenga que hacer, lo que creen que se tiene que hacer, pero yo creo que no tenemos que estar tan orgullosos de cómo hemos gestionado los temas de igualdad ni los, pues estamos en el pleno siglo XXI y la diferencia es abismal. Los hombres sí que tienen hijos. El problema precisamente es esa visión, es la visión de pensar que una mujer es la que tiene hijos. Creo que Álvaro se ha explicado peor de lo que quería, yo he entendido peor de lo que quería.
No me entiendas mal. Pero, los paren son las mujeres.
Lo sé perfectamente. Entonces, yo creo que el tema es, claro, precisamente la concepción esa de que son las mujeres las que tienen hijos, son las mujeres las que se tienen que ocupar de la crianza de los hijos, lo que hace que en determinados momentos de la vida, de la trayectoria vital de una mujer, se vea perjudicada en sus proyecciones, no solo laborales, sino personales, de ocio, de decisiones a todos los niveles, y eso se ve en la participación de las mujeres en determinados ámbitos, como hay un paréntesis en los periodos de crianza. En eso estoy de acuerdo, pero la perspectiva tiene que ser otra, creo.
Sergio Vázquez.
Sí, de forma muy rápida, mira, justo a colación de lo que se decía, pues Ciudadanos presentó y se aprobó, y gracias, digamos, a Ciudadanos a día de hoy, pues el permiso de paternidad se ha ampliado 2 semanas. Sí, bueno, hay que decir cosas que uno ha hecho, digamos, por lo menos intentando ir en esa línea. Y luego también, digamos, un poco para querer explicarle al oyente, ¿no? A lo mejor, digamos, porque al principio no nos sumamos. Porque, digamos, en el fondo, en los manifiestos, a veces había un pozo de que si te sumabas tenías que comprar un poco un pack anticapitalista. Nosotros pensábamos que era mezclar cosas y que no era oportuno hacerlo, porque lo digo ya, que enseguida el feminismo, cuanto más transversal, plural, abierto sea, seguro que será mucho mejor, porque yo a veces me duele ver que algunas mujeres critican a Margaret Thatcher o ahora a Angela Merkel o a Golda Meir como si hubiesen sido unos entes extraños que no representaban para nada al feminismo. Yo creo que fueron unos hitos que estas mujeres en el pasado y hoy estén liderando proyectos, que también son mujeres.
Ramírez, señor.
Margaret Thatcher, diguem-ne que va trencar una societat i era el neoliberalisme més d'allò, però és igual, eh? En tot cas...
Però era una mujer, no? O no?
No ens podem allargar tant.
I què? Pues ho va carregar. La cosa és, sí, com tothom sap, Albert Rivera és el representant del feminisme radical d'aquest estat d'Europa i del món, i per tant, doncs, jo crec que clar, i altra cosa, home, el discurs que va fer l'altre dia l'alcaldessa anticapitalista no va ser, jo no sé si el vau escoltar o no, sí, però en tot cas no ho va ser. Jo crec que com dèiem abans, l'Àlvaro el que volia dir no és el que ha semblat, evidentment una diferència biològica clara entre un home i una sargantana existeix, entre un home i una dona és un tema bàsicament del parir i no parir, però hi ha altres països on el el permís de maternitat i de paternitat és obligatori, i per tant aquí no. O sigui, resulta que estem dient que, a part d'un tema físic de recuperació, el permís de paternitat ha de ser de la dona i no de l'home, i per tant l'home pot continuar la seva carrera i la dona no. Per tant, i insisteixo, hi ha temes de legislació, perquè el que no podem dir és nosaltres som feministes, representants polítics i els governs, i després anem a fumar-nos un puro, un conyac i que ens portin les sabatilles. O sigui, la cosa no hauria de quedar, no hauria de quedar així. I per tant, home, jo crec que la gent té memòria de tot plegat, i la política també és com s'encara el feminisme.
Roser Casamitjana.
Bé, jo volia dir només tres flaixos. Una, primera, que tant a la manifestació de Sant Cugat com a la de Barcelona hi havia molta, molta gent jove, i a mi això em va animar moltíssim, perquè penso que és allà on hi ha d'haver realment el canvi. Segona, s'ha parlat de l'educació. És evident que l'educació és cabdal, però jo crec que hi ha d'haver més educació en aquest sentit, però també més legislació en aquest sentit. És a dir, hi ha moltes coses que només amb l'educació sola no les podrem canviar. Jo l'altre dia estava mirant els permisos de paternitat, de maternitat, i Portugal triplica, em sembla, el temps de permís de maternitat d'Espanya, m'entens? Portugal, ja no diguem Islàndia o aquestes, o els països nòrdics. I per tant, i vull recordar que efectivament al Congrés es va aprovar una llei d'igualtat que a hores d'ara encara no s'ha aplicat, i fa pràcticament un any. Per tant, jo penso que l'educació és bàsica, però la legislació és fonamental. Sense noves lleis de determinats temes no tirarem endavant.
Roman Escué.
Sí, efectivament, tens tota la raó, però el que no sé si jo, quan jo he apuntat el tema de l'educació era simplement per dir que això transcendia el que és la política. No estava parlant de polítiques educatives ni d'ensenyament, sinó des d'un punt de vista que transcendeix el que és pròpiament l'acció política. La política ha de venir darrere de l'educació. O sigui, primer educació i després legislació, que tens d'acord, perquè estic d'acord que sense legislació poc es podrà implementar. I després em ve molt bé el tema que has posat de Portugal, que triplica els permisos de paternitat.
Ja no recordo el temps exacte, però era molt superior al
molt superior.
Molt superior.
S'ha de dir que Portugal governa els socialistes. Això és...
Governen molt... 5, per ser més concret.
Però
no, vull dir que és precisament un dels casos darrers que tenim una coalició molt gran.
I jo deia també, apuntava abans, de que efectivament, però liderada pel Partit Socialista.
Sí, correcte.
El que volia dir és el que connecta amb el que deia abans, comparativament amb altres països, malgrat ens pensem que som els millors, doncs no. O sigui, hi ha molts països que ens porten molt avantatge en aquest tema.
Álvaro Benejam, si vols afegir alguna cosa.
No, jo crec que aclarir això que deia l'Aules, evidentment jo em referia a la qüestió biològica de tenir els fills, no a la qüestió de la criança, evidentment, sinó a la qüestió biològica. Biològicament són les dones les que tenen els fills, i és a qui em referia jo, perquè ningú us dugui es faci un lío amb el que he dit, no, res més.
Doncs, si us sembla bé, canviem de tema, ens queden 10 minutets, abordarem un tema en aquest temps, intentem ser al màxim de concisos en aquest cas. A iqua.cat publicava una notícia, se'n feia ressò sobre Sant Cugat perquè és el tercer municipi metropolità amb més usuaris de Bicibox, i això m'anava una mica bé perquè hi ha un tema que a nivell de xarxes socials i de veïnatge, tot el tema de mobilitat i de carrils bici preocupa, perquè hem vist clarament des de l'equip de govern que volen potenciar l'augment d'aquest sistema de transport, però aixeca certes discrepàncies entre alguns sectors. Breument, són moltes formacions i ens toca, com deia, ser concisos. Eloi, en aquest sentit, com, des del teu punt de vista, com ho està fent en aquest cas el govern municipal? Hem de potenciar aquesta via? Són reptes de cara al 2020 des d'Europa, no? A baixar emissions, buscar altres serveis alternatius?
Bé, crec que el tema de la bicicleta s'ha d'abordar també d'una manera molt, molt transversal. No és únicament un tema, doncs, de desplaçament més sostenible. Aquí és, entrem en temes de qualitat de l'aire, de mobilitat, de sostenibilitat, també, perquè no, d'activitat física, Per tant, és un canvi d'hàbits molt important en el que estem acostumats en els darrers anys amb l'ús del transport privat i de motor, bàsicament, i per tant s'ha d'abordar amb molta transversalitat, amb molta pedagogia, i s'ha d'argumentar, s'ha de justificar i s'ha d'intentar fer doncs, amb el màxim consens possible. Evidentment, instal·lar doncs, tot un servei o una xarxa de carrils bicis, de bicibox i de tot el que això implica amb els canvis de mobilitat, d'aparcament, de direccions, doncs costa moltíssim. També s'ha de complementar doncs, amb una bona xarxa de transport públic i també doncs, han acompanyat doncs, un canvi de mentalitat per part de la societat, no? D'intentar doncs, aquells que tenim la possibilitat de desplaçar-nos d'una manera més sostenible, fer-ho possible. Això no és fàcil, jo crec que no, evidentment no és només l'equip de govern qui comparteix aquesta visió, hi ha molts grups de consistori que també ho fan i per tant doncs, Sant Cugat doncs, en aquest cas també va molt per davant o està ben situat en aquest sentit, feina encara queda i hem de doncs, fer entendre a la ciutadania que això és un tema important.
Lourdes Gerente.
Bueno, el tema de... Este tema entra en espiral ascendente a otros temas mucho mayores como son la movilidad, el transporte, etcétera. Entonces, yo creo que vamos un poco tarde ya, o sea, el tema de la utilización de las bicicletas como único vehículo, por ejemplo, de entrar en las ciudades peatonalizadas en Europa hace siglos que está en funcionamiento. Yo recuerdo en Bolonia, yo tenía 22 años, el único vehículo que podía circular por el centro de la ciudad era la bicicleta. No estaba tan la cosa tan problemática, es decir, era una cosa ya muy asumida en aquel momento, pero creo que trasciende, ¿no? O sea, evidentemente tenemos que ir a un cambio sustancial en la visión que tiene la propia sociedad del uso del transporte privado. Evidentemente el tema de las emisiones, nos estamos cargando el planeta y todo eso pasa por potenciar formas de transporte alternativas a la utilización de la gasolina, el gasóleo, etcétera, potenciar el transporte público. Hay una noticia muy reciente en la ciudad de Rubí, apuesta por la gratuidad del servicio de transporte público. Creo que tenemos que intentar políticas muchísimo más ambiciosas.
Sergio Vázquez.
Sí, un poco dedicado a la Lourdes, que antes me decía lo de la cuña publicitaria. Bueno, es que justo este mes también hemos presentado una moción para que salga adelante, sí. Estamos sembrados, que es para la ordenanza de bicicletas, precisamente para la ordenanza de bicicletas. O sea, yo creo que tiene mucho que ver, mucho que ver, porque al final lo que queremos hacer es, se va a ampliar el carril bici, queremos que haya más usuarios y luego digamos que no haya ningún percance con personas que no van en bici. Uh-huh. Pero que a veces, digamos, por desconocimiento o incivismo, pues yo que sé, se ponen a andar en el carril bici, ¿no? Un poco despistados, ¿no? Y todos tenemos que ir un poco en esta línea. Y la ordenanza de bicicletas, también, digamos, esta idea surgió de la tabla de movilidad y estaba todo el mundo de acuerdo en que la teníamos que tirar para adelante. Bueno, y esto tiene luego unas derivadas que son ir caminar hacia una vida saludable y al final, sobre todo, yo creo, la administración pública lo que tiene que hacer es... no pegarle al palo ciudadano como diciendo el coche es malo. Primero tiene que hacer las políticas, es decir, tiene que poner los carriles, tiene que poner un transporte público de calidad para que el ciudadano al final le salga a cuenta no tener que coger el vehículo y no, digamos, una medida pues un poco, digamos, de darle el palo y que aquel señor que se acaba de comprar el coche porque piensa que en San Cuat es la única forma de moverse, pues que se encuentre que un día, digamos, por aquella calle ya no puede pasar.
Ferran Miguel, senyor.
Aviam, ja fa uns mesos que aquest debat el vam tenir a un plenari municipal arrel d'una moció, uh-huh. Mira, no diré d'aquí, però era la nostra, sobre la xarxa ciclable, i escolteu, jo sembla que estiguem inventant, alguna cosa. O sigui, Sant Cugat, diguem-ne que no va créixer des de fa 6 mesos, ha crescut en molt temps, som una ciutat molt descentralitzada, amb nuclis molt grans que connecten amb el centre, que el centre és el mateix, i el principal problema dels ciutadans i ciutadanes és la mobilitat i l'aparcament. Per tant, és absolutament necessari que hi hagi una connectivitat que crec que s'hauria d'haver planificat prèviament, que ara és més difícil i per això hi ha algunes queixes veïnals perquè s'està fent uns necessaris espais de bicicletes en un lloc on prèviament no hi eren i per tant aquí és on forma part de la dificultat de pèrdua d'aparcament, etc. Però és una necessitat bàsicament, és que no ho podem fer d'una altra manera. Hi ha un tema de mobilitat i d'aparcament com deien anteriorment i jo crec que anem tard, en 30 anys s'hauria d'haver realitzat abans.
Roser Casamitjana.
Bueno, jo penso, estem d'acord, jo penso tots, que no solament diríem per la mobilitat, que efectivament la tenim complicada, sobretot al centre de Sant Cugat, però també per la qualitat de l'aire i per la sostenibilitat. Per tant, jo crec que això és impepinable, s'ha d'anar cap aquí i s'hi ha d'anar el millor possible. Però no oblidem que Sant Cugat és una de les ciutats que més cotxes té per habitant i que, per tant, aquest canvi d'hàbits no és fàcil. Vull dir, dir-li al senyor que deixi el seu cotxe i agafi o la bicicleta o a peu o una altra cosa, doncs és complicat i necessita doncs, de molta mà esquerra i de molta negociació, perquè el cotxe és el rei del mambo a Sant Cugat de moment. I jo penso que ho continuarà sent encara, malauradament, durant un temps. Per tant, jo crec que s'ha d'anar a qualsevol cosa que limiti això.
Potser ens passem de l'hora en punt, ho dic per pels oients, que amb el permís dels companys del magazín ens menjarem una mica del butlletí horari. Roman Escué, del PSC.
Doncs el tema aquest de la bicicleta, jo crec que Sant Cugat ho ha fet molt bé, en general, comparativament amb altres ciutats que conec, crec que estem força bé, en aquest sentit. Però clar, el tema de la bicicleta s'insereix dins d'aquest canvi general que hi haurà i que està bé i que anirà més sobre els desplaçaments de les persones en general. I com bé deia algun company, si no fomentem també una política d'un bon transport públic, poc podem fer. O sigui, la gent continuarà agafant el cotxe. A la millor podem prendre la decisió un dia d'agafar la bicicleta, anar a l'estació dels ferrocarrils, deixar la bici al bicibox i esperar els ferrocarrils catalans. Si funcionen, com és un altre tema, però aprofito per dir-ho. Si els ferrocarrils catalans funcionen, que ningú els critica, ningú diu res, som els millors, funcionen com estan funcionant aquests darrers dies, sense anar més lluny, la setmana passada va haver-hi un trencament de catenària que jo no he vist enlloc i que va afectar a milers de ciutadans, entre ells uns quants santcugatens. És a dir, podem agafar la bicicleta per anar a l'estació, deixar el cotxe a casa, que tenim tots molts cotxes, arribem a l'estació, el ferrocarril no funciona. O va connectat amb una política d'un amillonament i d'un desenvolupament del transport públic, d'una potenciació d'això, o la bicicleta poc pot fer.
Álvaro Benéjam.
Jo, mira, doncs estic una mica d'acord. És a dir, perquè la cosa evolucioni en aquest sentit, hem de posar les eines perquè ho faci, no? I hem d'incentivar que la gent pugui fer servir la bicicleta amb seguretat, perquè ara mateix també hi ha conflictes, no? Tenim a la nostra ciutat a vegades conflictes, es parla molt, també tenim una moció de Ciutadans, també es parla de si les bicicletes han d'estar matriculades o no, si han de tenir una assegurança obligatòria, si s'ha de portar casc o no, obligatòriament.
Patinetes elèctrics,
sí,
aquest tipus de coses.
Sí, hi ha altres vehicles que també són de dos ruedes i van con motor.
O d'una roda, o que això té malavellat.
Sí. Però bueno, que jo no me subiria perquè tengo totes les possibilitats de romperme la crisma, però que hi ha gent que sí. I entonces, pues todo esto lo que tenemos que hacer es, aparte de incentivarlo, porque está bien que se utilice, es regular un poco su uso, para que no haya conflictos y además incentivar que la gente deje el coche si puede organizarse para hacer para los trayectos cortos, por ejemplo, ya empezar con los trayectos cortos, que muchas veces los podemos hacer y los hacemos en coche por la costumbre a veces, hay mucha gente que los hace en coche por costumbre. Oye, pues oye, bicicleta, aunque sea eléctrica, ¿no?, que también está muy bien y no contamina, pero tenemos que ponerles zonas por las que transitar para que no haya conflicto con los peatones, y además aquí en San Juan se había matriculado bicicletas, o sea, hace muchos años aquí las bicicletas estaban matriculadas, ahora no, la razón no la sé, pero es decir, a lo mejor tenemos que volver a cosas antiguas.
¿Cuántos de vosotros fan servir la bicicleta com a transport prioritari?
Prioritari no.
Peu també. Doncs encara ens queda feina, precisament perquè un dels temes que sempre surten a les tertúlies de qualsevol tipus aquí a la ciutat, parlo a nivell de Cugat.cat, és la mobilitat, i tothom, no, veu aquest problema a nivell del número de cotxes, relacionat també amb les escoles, són uns hàbits que avança el temps i que hi havia aquest, com deia, aquest programa de l'Europa del 2020 que fixava una sèrie de requisits a nivell d'estats per assolir, i em sembla, no és una cosa de Sant Cugat, em sembla que hi ha molts països que no sé si passaran l'examen, ja veurem. Agraeixo la companyia de tots els representants de les formacions del ple, a l'Eloi Rovira de PDeCAT, Demòcrates, gràcies per haver vingut.
A vosaltres.
La Lourdes Jovente de la CUP, gràcies. El Sergio Blaquet de Ciutadans, moltes gràcies.
Moltes gràcies.
El Ferran Millesenyor d'Esquerra Republicana Més, moltes gràcies. Sí. La Rosi Casamitjana d'Iniciativa per Catalunya Verds, gràcies.
Gràcies a vosaltres.
El Roman Escué del Partit dels Socialistes, gràcies.
Gràcies.
I l'Àlvaro Benejam, gràcies també.
A tu.
Els deixem ara allà amb les notícies i el Sant Cugat a fons.